Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Barcelona no acollirà la propera edició de la Copa Amèrica, ho ha anunciat avui l'Ajuntament, que considera que la competició ja no pot aportar massa coses més a la ciutat. Maria Pagès.
El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha fet un balanç positiu de l'esdeveniment quan ha costat a l'administració pública 54 milions d'euros. L'oposició li reclama transparència amb les xifres i des dels comuns Janet Sanz reclama una auditoria pública.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, es marca com a prioritat del govern blindar el parc de pisos públics.
Tot plegat durant la seva compareixença al Congrés, en què no s'ha estalviat les crítiques a la seva gestió.
El govern estudia vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts de prestacions socials fetes fins ara.
Seria una mesura excepcional que de moment afectaria 2.800 casos a qui se'l reclama una mitjana de 7.700 euros, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez.
L'Audiència Nacional demana al Suprem que investigui l'exministre José Manuel Ábalos.
Ismael Moreno atribueix a Ábalos una imputació clara i concreta a través d'una sèrie d'indicis que evidencien la seva presumpta participació en delictes de pertinença, organització criminal, tràfic d'influències i suborn.
En cultura, el Centre Cultural Tecla Sala de l'Hospitalet del Llobregat acull des d'avui l'exposició Memòria viscuda de la fotoperiodista Pilar Aymerich.
La mostra es podrà veure fins al març.
Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez. I en esports, Toni Castro, el Barça rep el Bayern de Múnich a les 9 a Montjuïc.
És el primer gran repte per al Barça de Hansi Flick, que buscarà la segona victòria a la Champions. És baixa Eric García amb molèsties musculars i el gran dubte encara és saber qui acompanyarà Marc Casado i Pedri al mig del camp. I ahir el Girona va sumar la primera victòria a la Champions, primera victòria europea per 2-0 davant l'Slovan Bratislava, amb gols de Miguel i Juanpe.
Obrim un dia més plenar de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
Aquesta nit, matinada i el dijous al matí, tindrem molta més humitat. Per tant, compte perquè es formaran moltes boires. Les més extenses a les valls prepirinenques, la Catalunya central, la banda prelitoral i gran part de Girona. Però aquesta boira, a partir de mig matí del dijous, es desfarà. Durant la tarda, algunes nuvolades a prop de les muntanyes, però en general, un dia força tranquil. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, la circulació a aquesta hora la tenim força aturada a l'autopista AP7, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre Barberà del Vallès i Cerdanyola. En sentit sud, en sentit Tarragona. El motiu és un accident, els vehicles estan ocupant el voral i part del carril esquerre, i d'aquí, per tant, aquest tram més ple de l'AP7, Barberà-Cerdanyola, en sentit sud. A la resta de vies cal destacar també algunes incidències que hi ha hagut, que encara presenten algunes dificultats pel que fa a la mobilitat. Per exemple, en el cas de la B23 hi ha un vehicle variat a l'altura del Papiol, que està al voral però que genera molta lentitud des de Molins a Rei, uns 3 quilòmetres en sentit, diguéssim, Martorello, per enllaçar amb l'autopista AP7. També les obres que dificulten el trànsit, en el cas de la C7 de Terrassa, o a la B224 Sant Esteve a Rovires, o en el cas de la C1311, a l'altura de Tremp, es dona pas alternatiu a causa també d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona no acollirà la propera edició de la Copa Amèrica. Ho ha anunciat avui l'Ajuntament, que considera que la competició ja no pot aportar massa coses més a la ciutat, tot i fer un balanç positiu de l'esdeveniment. La Copa Amèrica hauria costat a l'Ajuntament de Barcelona uns 10 milions d'euros.
I en total, amb l'aportació de la resta d'administracions, el cost públic de l'esdeveniment hauria estat de 54 milions d'euros. L'oposició no triga gaire a criticar la postura de l'Ajuntament i li exigeixen la transparència de totes les xifres, sobretot les referents a l'impacte econòmic generat sobre la ciutat. Pel tinent d'alcaldia, Jordi Valls, la competició ha reforçat la imatge internacional de la capital catalana, ha accelerat inversions i ha desenvolupat el projecte d'economia blava, però ha avisat que ara Barcelona té altres agendes d'esdeveniments internacionals.
I és que, de fet, l'equip guanyador, el New Zealand, tampoc era partidari de repetir, ja que considera que la seu de Barcelona se'ls havia quedat petita. Maite Polo.
Mai es va plantejar a l'Ajuntament de Barcelona repetir la Copa Amèrica de Vela més enllà del 2024. I ha insistit diverses vegades el quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, que considera que han aconseguit els seus objectius.
No volem fer una segona Copa Amèrica, creiem que els objectius els hem assolit i que no té sentit fer-ne una altra. Ja no és un tema de recursos públics privats. Tenim altres objectius com a ciutat, el 25 i el 26, no?
Valls ha parlat de desconnexió amistosa amb l'organització de la Copa Amèrica. Sobre la possibilitat que la següent edició es faci a València, el consistori barceloní es posa a disposició d'aquesta i de qualsevol altra ciutat que en sigui futura seu. Valls considera legítim que l'equip organitzador busqui altres ciutats que ofereixin infraestructures diferents.
Perquè hem fet aquesta valoració conjunta amb una conversa cordial en què això ha estat un èxit. I ha estat un èxit per l'Ajuntament de Barcelona i per la Copa Amèrica. I si ho vol fer créixer en altres ciutats perquè creu que altres ciutats o altres infraestructures portuàries li faciliten la possibilitat de créixer des del punt de vista de competidors, doncs és molt legítim.
Valls defensa la despesa que han fet les administracions en la Copa Amèrica, inclosos els 10 milions d'euros que hi ha destinat l'Ajuntament.
Des de l'oposició, els grups municipals d'Esquerra, Barcelona en Comú i Tries per Barcelona han reclamat a l'alcalde Jaume Collboni que doni a conèixer les xifres reals sobre l'impacte i la despesa de la Copa Amèrica.
Per la seva banda, Partit Popular i Vox han lamentat que la prova no es torni a celebrar, criticant l'actuació de l'alcalde i que hagi estat una oportunitat perduda.
Escoltem per ordre Damià Calvet de Junts, Janet Sanz de Barcelona en Comú, Jordi Castellana d'Esquerra, Daniel Cirera del Partit Popular i Gonzalo de Oro de Vox.
El món al revés. La Copa Amèrica va venir a Barcelona gràcies a Colau i la Copa Amèrica marxa de Barcelona gràcies a Collboni. Aquesta decisió, que aparenta una separació amistosa, no serveixi ni per diluir ni per amagar responsabilitats.
Que Collboni deixi de dir coses que no són certes, mentides, que això, la transformació del litoral, ni molt menys va lligat a la Copa Amèrica i, sobretot, que es comprometi aquesta auditoria pública.
Jo crec que aquí el que ens hem de fer és valdre com a ciutat. Barcelona no és un aparador. El llegat de la Copa Amèrica doncs queda bastant lluny del que es podia preveure, però igualment insisteixo en que volem tenir dades fefaent.
És una oportunitat perduda. Crec que l'alcalde Collboni no ha fet la seva feina. Crec que l'Ajuntament de Barcelona no s'ha pres suficientment en sèrio el que significa la Copa Amèrica.
Por desgracia, una vez más, se salen con la suya los del no a todo. Aquellos que sueñan con una Barcelona pueblerina, cerrada al mundo, pobre y sin ningún tipo de peso económico.
En canvi, la plataforma No a la Copa Amèrica ha mostrat en un comunicat la seva satisfacció per l'anunci.
Els seus responsables que consideren que la competició no ha despertat cap interès i ha suposat una enorme despesa pública. L'han acomiadat amb l'expressió bon vent i barca nova Copa Amèrica fins mai més.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, s'ha marcat com a prioritat del govern blindar el parc de pisos públics, tot plegat durant la seva compareixença al Congrés, en què no s'ha estalviat les crítiques a la seva gestió. Pere Sanz.
Rodríguez ha comparegut davant el Congrés dels Diputats i ha assegurat que a finals de l'actual legislatura es volen posar les bases per acabar de forma estructural, ha dit, amb el problema de l'habitatge. La ministra ha qualificat d'error que hagi expirat la protecció de pisos socials que es van construir i ara han passat al mercat lliure i ha advertit que apostar per més oferta de pisos no ha permès tampoc rebaixar el preu de l'habitatge.
Es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Porque si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar otros errores hoy. Porque otros, con objetivos distintos y quizás no tan loables, en aquella burbuja inmobiliaria pudimos comprobar otros aprendizajes. Que más oferta no hizo bajar los precios.
La ministra, que ha demanat la complicitat de les comunitats autònomes i ha posat com a exemple de bona política en aquesta matèria, el govern català ha apostat per la mobilització de sòl públic i ha anunciat una ofensiva legal per limitar el preu dels lloguers. La compareixença sol·licitada per Esquerra, Bildu i BNG amb el suport del PP i Sumar arriba després de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
En la seva intervenció també al Congrés, la diputada d'Esquerra Republicana, Pilar Belloguera, ha advertit a la ministra que rebutjaran qualsevol ofensiva legislativa que envaeixi competències autonòmiques.
No m'amenaci dient a mi i a la resta de companys que pertanyen a forces independentistes o sobiranistes que llegaran fins al final amb la seva capacitat normativa, perquè per poc que pugui ja li dic ara que no ho faran.
En aquest context, la Federació de Municipis de Catalunya ha reclamat al president de la Generalitat agilitat i la simplificació dels tràmits per impulsar pisos socials i ha ofert la seva col·laboració per fer-ho possible.
Aquesta petició l'ha traslladat l'Associació Municipalista en la trobada que ha mantingut aquest matí amb Salvador Illa. A la tarda, el president s'ha reunit amb l'Associació Catalana de Municipis.
Mont Carvajal.
El president de la Federació de Municipis i alcalde de Mataró, David Bote, ha explicat que els alcaldes ja saben quins solars públics són edificables i ja ho poden comunicar a la Generalitat. Ara bé, el que no sap ningú és com i qui ho pagarà.
Cada ajuntament ha de decidir com ho vol fer, si vol fer-ho, intentar-ho directament o ho vol fer a través de la cessió de la capacitat executora al govern de la Generalitat. Després hi ha tota la feina de finançament, també d'incorporació de solars privats i mesures que van adreçades a mobilitzar el sol que sigui privat i que pugui esdevenir també habitatge assequible. La idea és relativament senzilla, però jo crec que la materialització necessita d'aquestes discussions conjuntes, perquè potser el Prat voldrà fer ell mateix les promocions i Mollerussa voldrà cedir-lo a la Generalitat perquè sigui una licitació conjunta.
D'altra banda, Bote s'ha mostrat partidari d'habilitar els pisos buits de la Sareb per habitatge social, però diu que en són molt pocs i ni de bon tros solucionaran el problema de l'habitatge.
També l'Observatori Metropolità de l'Habitatge considera que la futura regulació del lloguer de temporada no solucionarà la falta de vivenda.
La seva presidenta, Carme Trilla, considera que la mesura evitarà fer un mal ús de la llei, però insisteix que per encarar globalment el problema calen passos més immediats. Són declaracions a la xarxa.
Aquesta és la gran solució, no. Aquesta és una mida per evitar que passi el que ha començat a passar. Però la mida d'incrementar el volum de lloguer doncs ha de passar per totes les altres fórmules que hem dit, sobretot adquisició per part de l'administració i d'entitats socials d'edificis que estan buits o d'habitatges que estan buits per destinar-los al lloguer social, convenis i acords amb els propietaris privats que tenen habitatges que potser no els estan llogant perquè els destinin al lloguer social.
Trilla afegeix que té l'absolut convenciment que ara sí l'habitatge és un tema prioritari que preocupa totes les administracions.
Més titulars de la jornada, l'Audiència Nacional demana al Suprem que investigui l'exministre Ábalos.
El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha demanat aquest dimarts a l'alt tribunal que l'investigui per la seva condició de forat. Ábalos és ara diputat del grup Mixt després que el PSOE li reclamés l'acte quan va esclatar el cas, ell s'hi negués i el partit l'expulsés. Moreno atribueix a Ábalos una imputació clara i concreta a través d'una sèrie d'indicis que evidencien la seva presumpta participació en delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i suborn. Ara serà el Suprem el que decidirà si es queda la part que afecta Ábalos o tota la causa.
Per la seva banda, el president Pedro Sánchez, que avui era de visita a Portugal per participar en la cimera bilateral entre els dos països, s'ha limitat a recordar que l'exministre va sortir del govern el 2021.
que en el año 2021 el gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda, en el ámbito de la política nacional. Y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España en el año 2021. Eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión.
També ha defensat el rescat d'Air Europa en el punt de mira del jutge. Moreno assenyala que les converses entre l'exministre i l'empresari investigat, Víctor Aldama, permeten desprendre'n que Aldama s'hauria beneficiat de la seva amistat amb Ábalos per influir en la concessió del rescat de l'aerolínia. Avui Sánchez ha assegurat que tornaria a aprovar el rescat, però en cap moment ha dit si va mantenir contactes o no amb l'empresari investigat.
I en clau estrictament política, Carles Puigdemont tornarà a ser el president de Junts i desplaça Laura Borràs a la fundació del partit.
Puigdemont ja li ha fet saber en una reunió a Waterloo i s'oficialitzarà el cap de setmana en el Congrés Nacional de la Formació que se celebrarà a Calella, al Maresme.
Mont Carvajal.
Carles Puigdemont es presentarà per ser president de Junts en el Congrés que es celebrarà en aquest cap de setmana a Calella. L'expresident s'ha reunit avui a Waterloo, Bèlgica, amb l'actual presidenta del partit, Laura Borràs, per explicar-li personalment. Han acordat que Borràs presidirà la nova fundació. Després, Puigdemont s'ha expressat a les xarxes socials.
En el Congrés que Junts per Catalunya celebra aquest cap de setmana a Calella, presentaré la meva candidatura a la presidència del partit amb la voluntat de contribuir des d'aquesta responsabilitat a la nova etapa política que s'obre per la nostra organització i pel nostre país. Un partit polític central al nostre país com és Junts per Catalunya, que lidera l'alternativa a l'hegemonia institucional socialista i que és l'instrument polític més fort que té l'independentisme, té ara mateix una gran responsabilitat i alhora una gran oportunitat al seu davant.
La resta de l'executiva també s'està perfilant. Jordi Turull serà secretari general i Josep Rius, Míriam Nogueres i Antoni Castellà seran vicepresidents.
Notícies en xarxa.
El govern estudia vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts de prestacions socials fetes fins ara. Seria una mesura excepcional que de moment afectaria 2.800 casos a qui se'ls reclama una mitjana de 7.700 euros. Esther Minguell.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha explicat en una compareixença al Parlament de Catalunya que s'han enviat 12.500 cartes de sospita de pagaments indeguts de prestacions socials i de moment s'han confirmat 2.800 casos a qui s'ha fet la reclamació en ferm. La consellera ha detallat que estan explorant vies legals per amnistiar les famílies afectades.
Estem estudiant vies legislatives per intentar deixar sense efectes els pagaments indeguts que s'han notificat fins ara. És una mesura excepcional, però creiem que és necessària. Perquè reclamar aquests indeguts a aquests col·lectius compromet el principal objectiu de la prestació i la raó d'ésser d'aquesta prestació, que és lluitar contra l'exclusió i la vulnerabilitat.
Martínez Bravo ha detallat que la meitat dels pagaments indeguts són a causa de solapaments entre la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Acusa el mal disseny de la gestió de la prestació de la renda garantida i proposa una reforma perquè no segueixi passant.
I l'Ajuntament de Barcelona està enllestint la climatització de 24 escoles i preveu posar en marxa els nous aparells aquest mes. Es tracta d'equips d'aerotèrmia que produeixen fred i calor i plaques fotovoltaiques. Maite Polo.
Els 39 centres educatius que tindran climatització al curs vinent estan repartits pels 10 districtes de la ciutat, però concentrats sobretot a l'Eixample, Sant Martí, Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc. Els han escollit prioritzant les seves necessitats i també les facilitats que ofereixen els espais de cada centre per instal·lar-hi els aparells i les plaques solars. L'Ajuntament de Barcelona hi ha invertit quasi 18 milions d'euros en aquest nou grup. El regidor d'Educació de l'Ajuntament, Lluís Rabell, ha explicat per què es finança el projecte amb la taxa turística.
La idea de la taxa turística no és la idea de la recaptació com si gratéssim la butxaca a gent que passa per aquí. La idea és que Barcelona és una ciutat oberta i entenem i volem que la gent que ens visita, com la gent que els rebem, entenguin que es tracten de ciutadans de Barcelona, ciutadans temporals de Barcelona, però que com a tals ciutadans contribueixen a l'esforç i al manteniment d'aquesta ciutat. D'aquesta ciutat que la volem acollidora, que la volem oberta, que volem que sentin seva, però que volem que se sentin corresponsables també.
Aquest curs en beneficiaran més de 8.000 alumnes i s'hi afegiran més de 9.400 al proper.
En territori, el govern anuncia la redacció d'un pla director urbanístic aeroportuari que haurà de definir i planificar els projectes i usos de l'aeroport de Lleida Alguaire per les pròximes 3 dècades. Anem fins allà, M1FM, Arnau Vilà, bona tarda.
Bona tarda. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha estat a l'aeroport Lleida Alguaire aquesta tarda per presentar-hi el nou pla urbanístic. Aquest pla comptarà amb habilitació de parcel·les per companyies aeronàutiques, principalment per tasques de manteniment d'avions. També es desenvoluparan plataformes per l'activitat industrial, així com una escola de formació aèria per a 150 alumnes. A tot això, està previst que s'instal·li un parc fotovoltaic al perímetre de l'aeroport, fent que el recinte sigui energèticament independent. També s'hi destinarà un espai per al desenvolupament i la formació de drons. La consellera ha afegit que aquestes propostes converteixen l'aeroport de Lleida Alguaire en un recinte únic, tant per a Catalunya com per a la resta d'Espanya. També la licitació i l'execució total del projecte tindran una durada d'entre 18 i 24 mesos, mentre que la primera llista sobre les parcel·les adjudicades està prevista pel febrer de l'any vinent.
Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des de MUN-FM. També a Sant Cugat, Junts ha pactat amb el govern espanyol la creació del tan reivindicat jutjat d'instrucció pel municipi, que deixarà de dependre dels jutjats de Rubí, amb la creació d'un nou partit judicial. Cugat Mèdia, Sílvia González, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Sant Cugat ha elevat al secretari la demanda santcugatenca secundada pel món empresarial, comercial i associatiu. El juntaire també s'ha reunit amb la diputada del seu partit, Míriam Nogueres, responsable de tramitar l'esmena transaccional promoguda per l'Ajuntament en aquest projecte de llei d'eficiència en l'àmbit de la justícia que possibilitarà la creació dels jutjats propis. D'aquesta manera, arriben al final del camí en una demanda històrica. Escoltem Josep Maria Vallès.
Fruit del treball amb el grup parlamentari de Junts per Catalunya, aquest mateix any s'aprovarà una esmena transaccional d'una llei que s'ha d'aprovar i que farà possible que Sant Cugat tingui jutjat d'instrucció. Primer al partit judicial i a partir d'aquí doncs treballarem per tenir el jutjat d'instrucció.
L'esmena de Junts demana segregar el partit judicial de Rubí i crear un de nou per Sant Cugat del Vallès.
En cultura, el Centre Cultural Tecla Sala de l'Hospitalet del Llobregat acull des d'avui l'exposició Memòria Viscuda de la fotoperiodista Pilar Aymerich. La mostra es podrà veure fins al març. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Es tracta de la primera gran retrospectiva organitzada sobre la figura d'Aymerich, que va iniciar la seva trajectòria a finals dels anys 60. La seva càmera ha estat testimoni de manifestacions, vagues, celebracions i moviments socials, sempre des d'una perspectiva social, humanista i feminista. La mateixa Pilar Aymerich ha recordat avui l'arribada del color a la fotografia.
Sí. Moltes revistes no hi havia el color, només hi havia blanc i negre. Al final, cap als anys 85 o així, hi havia blanc i negre a dintre i llavors la portada en color. Llavors això t'obligava a portar dues càmeres penjades i que acabes amb el coll fet una rica.
La mostra, produïda conjuntament amb el Círculo de Belles Artes de Madrid, aplega més de 150 fotografies, una pel·lícula, un documental i material d'arxiu que abasten tota la seva carrera professional.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep el Bayern de Munic a les 9, d'aquí hora i mitja, un partit de la tercera jornada de la Champions masculina de futbol. És el primer gran repte per al Barça de Hansi Flick, que buscarà el segon triomf europeu. L'entrenador blaugrana no vol mirar per precedents a l'hora d'afrontar el duel d'aquesta nit.
El passat no compta, sinó que compta el present, l'ara. El que va passar al passat, amb això no influeix. Nosaltres podem influir només el que passarà demà. I volem estar ben preparats per demà i al màxim rendiment possible. I volem mirar de guanyar el Bayern de Múnich, òbviament.
Per al partit d'aquesta nit és baixa Eric García, molèsties musculars, i el gran dubte a l'espera de conèixer l'11 inicial és saber qui acompanyarà Marc Asador i Pedri al mig del camp. Ahir vivia un dia històric en aquesta Champions al Girona, que sumava per fi la primera victòria a la competició, 2-0 contra l'Slovan Bratislava amb gols de Miguel i Juanpe. L'entrenador gironí Michel Sánchez destacava noms concrets després d'un bon partit de l'equip.
Orgulloso de estos jugadores, que el partido de muchos de ellos después de jugar hace dos días es increíble. El partido que ha hecho hoy Arnau y Miguel Gutiérrez, yo creo que nos han sostenido ellos dos en muchos momentos del partido, ellos dos. Merece la pena reconocer el trabajo que hacen. Increíble el partido que han hecho hoy.
Encara en clau Champions, el Barça ha presentat la candidatura a la UEFA perquè el Camp Nou, el nou Camp Nou, sigui la seu de la final de la competició femenina el 2027. I encara en futbol, la setmana vinent, l'Atlètic de Madrid visitarà el Vic a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. La venda d'entrades per al partit ha superat totes les expectatives. Només dilluns, per exemple, se'n venien més de 2.500. Ignasi Puig és el president de la Unió Esportiva Vic.
Intuíem que hi hauria una afluència de públic molt superior a la que coneixem habitualment, però les previsions ens han quedat curtes.
En bàsquet, a l'Eurocup femenina, ara mateix l'Espar Girona busca la tercera victòria a la pista del PECS hongarès. A punt de finalitzar el tercer quart, PECS 52, Espar Girona 47. Per tant, derrota de les gironines. De l'Eurocup masculina, la penya queia a la pista del Besiktas 82-76 i allarga la mala dinàmica amb 4 derrotes consecutives. Escoltem a l'entrenador de la penya, Dani Miret, que treia conclusions positives tot i la derrota.
Hem fet un partit notable, hem fet un bon partit, els últims minuts se'ns ha escapat, un partit molt igualat. El missatge és que, evidentment, no és suficient. És un primer pas i el següent pas, amb el compromís del grup del partit d'avui, creiem que ho millorarem i que aconseguirem els resultats que, com dic, és el que necessitem.
Encara en bàsquet, aquesta matinada ha arrencat una nova temporada a l'NBA per primer cop a la història. Hi haurà un entrenador català, el badaloní Jordi Fernández, que dirigirà els Brooklyn Nets. De fet, debuta en aquesta propera matinada a la pista dels Atlanta Hawks a partir de 2:15 hora d'aquí. I en handbol a la Lliga Europea Masculina, triomf vital del Freiking Balomano Granollers al Palau Olímpic per 36-27 contra el Silkeborg.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Desde que existes la he perdido. Si buscaras en mi corazón entenderías la razón. Por ti mi musa se ha escondido. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo, tú eres un temazo. Tú solita lo revientas siempre en cualquier discoteca. Eres un temazo, tú eres un temazo. Te lo montas como quieras, pero a mí siempre me suenas bien. No te paro de escuchar. Hace dos días que no duermo. Mírate al espejo y lo verás. Eres la reina del lugar. Si tú te vas, me voy contigo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo, tú eres un temazo. Tú solita siempre me suenas bien. Eres un temazo, tú eres un temazo. Tú solita lo revientas.
107.4.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Barcelona no acollirà la propera edició de la Copa Amèrica, ho ha anunciat avui l'Ajuntament, que considera que la competició ja no pot aportar massa coses més a la ciutat. Maria Pagès.
El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha fet un balanç positiu de l'esdeveniment que ha costat a l'administració pública 54 milions d'euros. L'oposició li reclama transparència amb les xifres i des dels comuns Genet Sant reclama una auditoria pública.
No volem fer una segona Copa Amèrica, creiem que els objectius els hem assolit i que no té sentit fer-ne una altra. Ja és un, no és un tema de recursos públics privats. Tenim altres objectius com a ciutat, el 25 i el 26, no?
Que Collboni deixi de dir coses que no són certes, mentides, que això, la transformació del litoral, ni molt menys va lligat a la Copa Amèrica i, sobretot, que es comprometi aquesta auditoria pública.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, es marca com a prioritat del govern blindar el parc de pisos públics.
Tot plegat durant la seva compareixença al Congrés en què no s'estalvia les crítiques a la seva gestió.
Necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Porque si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar otros errores hoy. Porque otros, con objetivos distintos y quizás no tan loables, en aquella burbuja inmobiliaria pudimos comprovar otros aprendizajes, que más oferta no hizo bajar los precios.
El govern estudia vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts de prestacions socials fetes fins ara.
Seria una mesura excepcional que de moment afectaria 2.800 casos a qui se'l reclama una mitjana de 7.700 euros, ho anuncia la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez.
Estem estudiant vies legislatives per intentar deixar sense efectes els pagaments indeguts que s'han notificat fins ara. És una mesura excepcional, però creiem que és necessària, perquè reclamar aquests indeguts a aquests col·lectius compromet el principal objectiu de la prestació i la raó d'ésser d'aquesta prestació, que és lluitar contra l'exclusió i la vulnerabilitat.
L'Audiència Nacional demana al Suprem que investigui l'exministre José Manuel Álvaros.
Ismael Moreno atribueix a Ábalos una imputació clara i concreta a través d'una sèrie d'indicis que evidencien la seva presumpta participació en delictes de pertinença, organització criminal, tràfic d'influències i suborn.
En cultura, el Centre Cultural Tecla Sala de l'Hospitalet del Llobregat acull des d'avui l'exposició Memòria Viscuda de la fotoperiodista Pilar Aymerich.
La mostra es podrà veure fins al març.
Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
La mateixa Pilar Aymerich ha recordat avui l'arribada del color a la fotografia.
Sí. Moltes revistes no hi havia el color, només hi havia blanc i negre. Al final, cap als anys 85 o així, hi havia blanc i negre a dintre i llavors la portada en color. Llavors això t'obligava a portar dos càmeres penjades i que acabes amb el coll fet una...
I en esports, Toni Castro, el Barça rep el Bayern de Munic a les 9 a Montjuïc.
És el primer gran repte per al Barça de Hansi Flick, que buscarà la segona victòria a la Champions. És baixa Eric García, molèsties musculars, i el gran dubte, fins conèixer d'aquí pocs minuts l'11 inicial, és saber qui acompanyarà Marc Casado i Pedri al mig del camp. I ahir el Girona va sumar la primera victòria a la Champions per 2-0 contra l'Slovan Bratislava amb gols de Miguel i Juanpe.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps encara un palet variable, el que estem tenint des de fa unes hores, amb alguns ruixats que han tornat a aparèixer, però de moment no han de ser com els que van descarregar ahir, sobretot a les comarques de Lleida i de la Catalunya central. Algun xàfec va caient a la serralada prelitoral, els més intensos han caigut a les muntanyes de Prades, també al voltant del Montseny, i a hores d'ara també alguns ruixats van apareixent a la banda pirinenca i prepirinenca, així com en aquestes muntanyes a cavall de la Catalunya central i la serralada prelitoral. Més a prop del mar, moltes més clarianes i, de fet, un ambient que és molt suau. Al llarg d'aquesta nit matinada i el dijous al matí tindrem molta més humitat. Per tant, compte perquè es formaran moltes boires, les més extenses a les valls prepirinenques, la Catalunya central, la banda prelitoral i gran part de Girona. Però aquesta boira a partir de mig matí del dijous es desfarà. Durant la tarda algunes nuvolades a prop de les muntanyes, però en general un dia força tranquil. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la circulació en alguns punts encara
una mica intensa, tot i que en general ha anat millorant durant aquesta mitja hora, sobretot en el cas de l'autopista AP7, on queda un tram d'intensitat a la zona de Bellaterra. Hi ha hagut un accident, tot i que els vehicles s'han retirat ràpidament al voral i això ha fet que la circulació millori. Com dèiem, teníem uns 4 quilòmetres des de Barberà i ara que queda intensitat només a la zona de Bellaterra. Això en sentit sud. En el cas de la C58, aquí encara trànsit lent, sobretot els últims 2 quilòmetres entre Montcada i Torrebaró, en sentit Barcelona. I també encara alguns trams a les dues rondes, sobretot la ronda litoral, sentit Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot. Bona tarda.
Vibra. Descobreix. Transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets Rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Barcelona no acollirà la propera edició de la Copa Amèrica. Ho ha anunciat avui l'Ajuntament, que considera que la competició ja no pot aportar massa coses més a la ciutat, tot i fer un balanç positiu de l'esdeveniment. La Copa Amèrica hauria costat a l'Ajuntament de Barcelona uns 10 milions d'euros.
I en total, amb l'aportació de la resta d'administracions, el cost públic de l'esdeveniment hauria estat de 54 milions d'euros. L'oposició no ha trigat gaire a criticar la postura de l'Ajuntament i li exigeixen la transparència de totes les xifres, sobretot les referents a l'impacte econòmic generat sobre la ciutat. El tinent d'alcaldia, Jordi Valls, la competició ha reforçat la imatge internacional de la capital catalana, ha accelerat inversions i ha desenvolupat el projecte d'economia blava, però ha avisat que ara Barcelona té altres agendes d'esdeveniments internacionals.
De fet, l'equip guanyador, el New Zealand, tampoc era partidari de repetir, ja que considera que la seu de Barcelona se'ls havia quedat petita. Maite Polo.
Mai es va plantejar a l'Ajuntament de Barcelona repetir la Copa Amèrica de Vela més enllà del 2024. I ha insistit diverses vegades el quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, que considera que han aconseguit els seus objectius.
No volem fer una segona Copa Amèrica. Creiem que els objectius els hem assolit i que no té sentit fer-ne una altra. Ja no és un tema de recursos públics privats. Tenim altres objectius com a ciutat, el 25 i el 26, no?
Valls ha parlat de desconnexió amistosa amb l'organització de la Copa Amèrica. Sobre la possibilitat que la següent edició es faci a València, el Consistori barceloní es posa a disposició d'aquesta i de qualsevol altra ciutat que en sigui futura seu. Valls considera legítim que l'equip organitzador busqui altres ciutats que ofereixin infraestructures diferents.
Perquè hem fet aquesta valoració conjunta amb una conversa cordial en què això ha estat un èxit. I ha estat un èxit per l'Ajuntament de Barcelona i per la Copa Amèrica. I si ho vol fer créixer en altres ciutats perquè creu que altres ciutats o altres infraestructures portuàries li faciliten la possibilitat de créixer des del punt de vista de competidors, això és molt legítim.
Valls defensa la despesa que han fet les administracions en la Copa Amèrica, inclosos els 10 milions d'euros que hi ha destinat l'Ajuntament.
Des de l'oposició, els grups municipals d'Esquerra, Barcelona en Comú i Tries per Barcelona han reclamat a l'alcalde Jaume Collboni que doni a conèixer les xifres reals sobre l'impacte i la despesa de la Copa Amèrica.
Per la seva banda, Partit Popular i Vox han lamentat que la prova no es torni a celebrar i critiquen l'actuació de l'alcalde i que hagi estat una oportunitat perduda.
Escoltem per aquest ordre Damià Calvet de Junts, Janet Sanz de Barcelona en Comú, Jordi Castellana d'Esquerra, Daniel Cirera del Partit Popular i Gonzalo de Oro de Vox.
El món al revés. La Copa Amèrica va venir a Barcelona gràcies a Colau i la Copa Amèrica marxa de Barcelona gràcies a Collboni. Aquesta decisió que aparenta una separació amistosa no serveixi ni per diluir ni per amagar responsabilitats.
Que Collboni deixi de dir coses que no són certes, mentides, que això, la transformació del litoral, ni molt menys va lligat a la Copa Amèrica i sobretot que es comprometi aquesta auditoria pública.
Jo crec que aquí el que ens hem de fer és valdre com a ciutat. Barcelona no és un aparador. El llegat de la Copa Amèrica doncs queda bastant lluny del que es podia preveure, però igualment insisteixo en que volem tenir dades fefaent.
És una oportunitat perduda. Crec que l'alcalde Collboni no ha fet la seva feina. Crec que l'Ajuntament de Barcelona no s'ha pres suficientment en sèrio el que significa la Copa Amèrica.
Por desgracia, una vez más, se salen con la suya los del no a todo. Aquellos que sueñan con una Barcelona pueblerina, cerrada al mundo, pobre y sin ningún tipo de peso económico.
En canvi, la plataforma No a la Copa Amèrica ha mostrat en un comunicat la seva satisfacció per l'anunci.
Els seus responsables que consideren que la competició no ha despertat cap interès i ha suposat una enorme despesa pública. L'han acomiadat amb l'expressió "bon vent i barca nova, Copa Amèrica fins mai més".
Notícies en xarxa, edició vespre.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, s'ha marcat com a prioritat del govern blindar el parc de pisos públics. Tot plegat durant la seva compareixença al Congrés, en què no s'ha estalviat les crítiques a la seva gestió. Pere Sanz.
Rodríguez ha comparegut davant el Congrés dels Diputats i ha assegurat que a finals de l'actual legislatura es volen posar les bases per acabar de forma estructural, ha dit, amb el problema de l'habitatge. La ministra ha qualificat d'error que hagi expirat la protecció de pisos socials que es van construir i ara han passat al mercat lliure i ha advertit que apostar per més oferta de pisos no ha permès tampoc rebaixar el preu de l'habitatge.
Es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Porque si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar otros errores hoy. Porque otros, con objetivos distintos y quizás no tan loables, en aquella burbuja inmobiliaria pudimos comprobar otros aprendizajes, que más oferta no hizo bajar los precios.
La ministra, que ha demanat la complicitat de les comunitats autònomes i ha posat com a exemple de bona política en aquesta matèria el govern català, ha apostat per la mobilització de sòl públic i ha anunciat una ofensiva legal per limitar el preu dels lloguers. La compareixença sol·licitada per Esquerra, Bildu i BNG amb el suport del PP i Sumar arriba després de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
Doncs en la seva intervenció, també al Congrés, la diputada d'Esquerra Republicana, Pilar Vallugera, ha advertit a la ministra que rebutjaran qualsevol ofensiva legislativa que envaeixi competències autonòmiques.
No m'amenaci dient a mi i a la resta de companys que pertanyen a forces independentistes o sobiranistes que llegaran fins al final amb su capacitat normativa, perquè per poc que pugui ja li dic ara que no ho faran.
I en aquest context, la Federació de Municipis de Catalunya ha reclamat al president de la Generalitat agilitat i la simplificació dels tràmits per impulsar pisos socials i ha ofert la seva col·laboració per fer-ho possible.
Aquesta petició l'ha traslladat l'Associació Municipalista en la trobada que ha mantingut aquest matí amb Salvador Illa. A la tarda, el president s'ha reunit amb l'Associació Catalana de Municipis.
Mont Carvajal.
El president de la Federació de Municipis i alcalde de Mataró, David Bote, ha explicat que els alcaldes ja saben quins solars públics són edificables i ja ho poden comunicar a la Generalitat. Ara bé, el que no sap ningú és com i qui ho pagarà.
Cada ajuntament ha de decidir com ho vol fer, si vol fer-ho, intentar-ho directament, o ho vol fer a través de la cessió de la capacitat executora al govern de la Generalitat. Però després hi ha tota la feina de finançament, també d'incorporació de solars privats i mesures que van adreçades a mobilitzar el sol que sigui privat i que pugui esdevenir també habitatge assequible. La idea és relativament senzilla, però jo crec que la materialització necessita d'aquestes discussions conjuntes, perquè potser el Prat voldrà fer ell mateix les promocions i Mollerussa voldrà cedir-lo a la Generalitat perquè sigui una licitació conjunta.
D'altra banda, Bote s'ha mostrat partidari d'habilitar els pisos buits de la Sareb per habitatge social, però diu que en són molt pocs i ni de bon tros solucionaran el problema de l'habitatge.
També entitats com la Pau o el Sindicat de Llogateres s'han reunit aquesta tarda per preparar la manifestació que hi ha prevista el proper 23 de novembre per reivindicar el dret a l'habitatge i, sobretot, l'elevat o contra l'elevat preu dels lloguers. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda, doncs el Sindicat de Llogateres s'ha plantat i es dirigeix de forma irremediable amb aquesta mobilització del 23 de novembre avui amb una assemblea multitudinària a la plaça Gardunya amb més de 200 persones. No hi ha cap diàleg amb Pedro Sánchez i titllen de circ la reunió a la que se'ls va convocar amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la patronal. Per una altra banda, indiquen que aquest canvi del sentit del vot de Junts vers el lloguer per habitacions i temporals és una senyal de que van pel bon camí amb les mobilitzacions i que, per tant, volen seguir amb el seu lema de bloc a bloc, barri a barri i ciutat a ciutat per arribar a la major gent possible el 23 de novembre en aquesta nova mobilització massiva.
Més titulars de la jornada. L'Audiència Nacional demana al Suprem que investigui l'exministre Ábalos.
El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha demanat aquest dimarts a l'alt tribunal que l'investigui per la seva condició de forat. Ábalos és ara diputat del grup Mixt després que el PSOE li reclamés l'acta quan va esclatar el cas, ell s'hi negués i el partit l'expulsés. Moreno atribueix a Ábalos una imputació clara i concreta a través d'una sèrie d'indicis que evidencien la seva presumpta participació en delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i suborn. Ara ara serà el Suprem el que decidirà si es queda la part que afecta Ábalos o tota la causa.
Per la seva banda, el president Pedro Sánchez, que avui era de visita a Portugal per participar en la cimera bilateral entre els dos països, s'ha limitat a recordar que l'exministre va sortir del govern el 2021.
Que en el año 2021 el gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda en el ámbito de la política nacional. Y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España en el año 2021. Eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión.
També ha defensat el rescat d'Air Europa en el punt de mira del jutge. Moreno assenyala que les converses entre l'exministre i l'empresari investigat, Víctor Aldama, permeten desprendre que Aldama s'hauria beneficiat de la seva amistat amb Ábalos per influir en la concessió del rescat de l'aerolínia. Avui Sánchez ha assegurat que tornaria a aprovar el rescat, però en cap moment ha dit si va mantenir contactes o no amb l'empresari investigat.
I en clau estrictament política, Carles Puigdemont tornarà a ser el president de Junts i desplaça Laura Borràs a la fundació del partit.
Puigdemont ja li ha fet saber en una reunió a Waterloo i s'oficialitzarà el cap de setmana en el Congrés Internacional de la Formació, que se celebrarà a Calella al Maresme.
Mont Carvajal.
Carles Puigdemont es presentarà per ser president de Junts en el Congrés que es celebrarà en aquest cap de setmana a Calella. L'expresident s'ha reunit avui a Waterloo, Bèlgica, amb l'actual presidenta del partit, Laura Borràs, per explicar-li personalment. Han acordat que Borràs presidirà la nova fundació. Després, Puigdemont s'ha expressat a les xarxes socials.
En el Congrés que Junts per Catalunya celebra aquest cap de setmana a Calella, presentaré la meva candidatura a la presidència del partit amb la voluntat de contribuir des d'aquesta responsabilitat a la nova etapa política que s'obre per a la nostra organització i pel nostre país. Un partit polític central al nostre país com és Junts per Catalunya, que lidera l'alternativa a l'hegemonia institucional socialista i que és l'instrument polític més fort que té l'independentisme, té ara mateix una gran responsabilitat i alhora una gran oportunitat al seu davant.
La resta de l'executiva també s'està perfilant. Jordi Turull serà secretari general i Josep Rius, Míriam Nogueres i Antoni Castellà seran vicepresidents.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El govern estudia vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts de prestacions socials fetes fins ara. Seria una mesura excepcional que de moment afectaria 2.800 casos a qui se'l reclama una mitjana de 7.700 euros. Esther Minguell.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha explicat en una compareixença al Parlament de Catalunya que s'han enviat 12.500 cartes de sospita de pagaments indeguts de prestacions socials i de moment s'han confirmat 2.800 casos a qui s'ha fet la reclamació en ferm. La consellera ha detallat que estan explorant vies legals per amnistiar les famílies afectades.
Estem estudiant vies legislatives per intentar deixar sense efectes els pagaments indeguts que s'han notificat fins ara. És una mesura excepcional, però creiem que és necessària. Perquè reclamar aquests indeguts a aquests col·lectius compromet el principal objectiu de la prestació i la raó d'ésser d'aquesta prestació, que és lluitar contra l'exclusió i la vulnerabilitat.
Martínez Bravo ha detallat que la meitat els pagaments indeguts són a causa de solapaments entre la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Acusa el mal disseny de la gestió de la prestació de la renda garantida i proposa una reforma perquè no segueixi passant.
Notícies en xarxa.
Més coses. La Cambra de Comerç de Barcelona ha revisat a l'alça les seves previsions de creixement per Catalunya fins al 3% del producte interior brut.
L'entitat preveu que aquesta xifra s'assoleixi gràcies al dinamisme més gran del turisme i del consum privat i a la reducció del tipus d'interès.
La Cambra també alerta que per mantenir aquesta tendència cal augmentar la productivitat. David Navarro.
L'estudi de la Cambra modifica mig punt a l'alça la seva anterior previsió. També fixa un creixement del 2,4% per a l'any vinent. Així, la catalana seria una de les economies més punteres de la zona euro gràcies al consum privat, les exportacions i el turisme i la recuperació de la inversió per la millora dels tipus d'interès i els fons Next Generation. Però el president de l'entitat, Josep Santacreu, adverteix que per mantenir aquest ritme cal millorar la productivitat que ara sosté en l'increment de l'ocupació.
Això es farà que els salaris reals millorin i amb ells també la capacitat de consum. És a dir, hem de pensar també en invertir més, és important invertir, sense inversió a la llarga és difícil millorar la productivitat, i això ho hem de fer pensant en les millores en el capital humà i en el tecnològic.
En aquest sentit, la Cambra demana menys càrregues burocràtiques i incertesa jurídica. Per cert, que Josep Santacreu també s'ha pronunciat sobre la possibilitat que es faci permanent l'impost sobre l'energia. Al seu parer, afectarà la capacitat inversora d'un sector clau per a l'economia.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Palamós, Girona FM i Delta.cat.
Els productors pesquers impulsen tallers educatius per fomentar el consum de peix blau i la pesca sostenible. Es fan a diverses localitats costaneres de Catalunya, entre elles Palamós. L'objectiu és que la mainada conegui el procés de captura d'aquests peixos i el seu valor nutricional. La palamosina Belén Caparrós és doctora en turisme per la UDG i encarregada d'impartir aquests tallers.
Les proteïnes, els omega 3, els nutrients, com els ajuda en el seu dia a dia escolar a tenir més memòria, estar més concentrats.
A banda, aquest projecte educatiu vol promoure la pesca sostenible i que els infants prenguin consciència de la importància de conservar i protegir la flora i fauna marines.
Presentada a Girona la 62a edició de la Fira de Mostres, la fira multisectorial de referència pel teixit empresarial gironí, que tindrà lloc del 29 d'octubre al 3 de novembre i que espera superar els 57.000 visitants. Una edició amb 298 expositors, 3 més que l'any passat, i 8.377 metres quadrats de superfície ocupada. La fira consolida la seva oferta amb un 80% de les empreses participants que decideixen repetir respecte a altres anys. I com a novetat hi haurà el primer campionat de Cup de Rubik amb reconeixement i participació internacional.
L'Associació Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre, ACATE, aconseguirà el primer obrador cosmètic públic de Catalunya. L'espai s'ubicarà a l'antiga Cambra Rosera de Deltebre, un edifici que l'Ajuntament destinarà, amb ajuts del fons Next Generation, a l'emprenedoria i l'associacionisme. ACATE gestionarà aquest obrador públic compartit i per aquest motiu han fet una crida als diferents artesans i artesanes del territori a sumar-se al projecte. L'edifici de l'antiga Cambra Rosera de Deltebre iniciarà l'activitat el primer trimestre de 2025.
En cultura, el Centre Cultural Tecla Sala de l'Hospitalet del Llobregat acull des d'avui l'exposició Memòria Viscuda de la fotoperiodista Pilar Aymerich. La mostra es podrà veure fins al març. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Es tracta de la primera gran retrospectiva organitzada sobre la figura d'Aymerich, que va iniciar la seva trajectòria a finals dels anys 60. La seva càmera ha estat testimoni de manifestacions, vagues, celebracions i moviments socials, sempre des d'una perspectiva social, humanista i feminista. La mateixa Pilar Aymerich ha recordat avui l'arribada del color a la fotografia.
Moltes revistes no hi havia el color, només hi havia blanc i negre. Al final, cap als anys 85 o així, hi havia blanc i negre a dintre i llavors la portada en color. Llavors això t'obligava a portar dues càmeres penjades i que acabes amb el coll fet una vista.
La mostra, produïda conjuntament amb el Círculo de Belles Artes de Madrid, aplega més de 150 fotografies, una pel·lícula, un documental i material d'arxiu que abasten tota la seva carrera professional.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep el Bayern de Múnich d'aquí una hora a les 9, un partit de la tercera jornada de la Champions masculina de futbol. És el primer gran repte per al Barça de Hansi Flick, que buscarà el segon triomf europeu. Ja coneixem l'11 del Barça, finalment serà Fermín, qui acompanyarà Marc Asadó i Pedri al mig del camp. Podrem repassar aquest 11 amb Iñaki Peña a la porteria, defensa per Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Valde al mig del camp, com dèiem, per Casado, Fermín i Pedri, i en atac amb Lamin, Lewandowski i Rafinha. És l'11 del Barça per jugar aquest partit contra el Bayern, o els culers es concentren als voltants de Montjuïc per un partit on s'espera la millor entrada de la temporada amb uns 3.000 aficionats alemanys, i serà un partit especial per a Rafinha, que ha lluït el braçal del capità en els darrers partits i que arribarà als 100 duels oficials a Blaugrana.
Seguramente será un partido bastante especial, pero estamos trabajando bastante fuerte. Después lo celebro después del partido, espero que con una victoria, pero estamos trabajando bastante duro para salir con los tres puntos, que es lo más importante para nosotros.
I ahir vivia un dia històric en aquesta Champions al Girona, que sumava la primera victòria a la competició per 2-0 contra l'Slovan Bratislava, amb gols de Miguel i Juanpe. L'entrenador gironí Michel Sánchez destacava el col·lectiu i assenyalava l'alegria pel reconeixement a Juanpe, autor del segon gol.
Me alegro muchísimo por Juanpe, lleva muchísimos años aquí, ha hecho un gol en Champions, feliz también por él. Yo creo que es un día feliz y yo con estos jugadores soy muy, muy, muy exigente en el día a día, les aprieto mucho, pero es hora de reconocer lo que hacen.
En clau Champions, el Barça ha presentat la candidatura a la UEFA perquè el nou Camp Nou sigui la seu de la final de la competició femenina el 2027. Més esports a l'Eurocup femenina estan molt pendents aquest vespre del partit de l'Espart Girona, que està a punt de finalitzar a la pista del PEX hongarès. A falta ara mateix de 7 segons per al final, l'Espart, l'únic Girona, guanya de 2 punts, 71 a 73. Més esport, ahir a l'Eurocup masculina, la penya queia a la pista del Besiktas, 82 a 76, i per tant allarga la mala dinàmica amb 4 derrotes consecutives. Dani Miret, l'entrenador de la penya, treia conclusions positives tot i la derrota.
Hem fet un partit notable, hem fet un bon partit, als últims minuts se'ns ha escapat, un partit molt igualat. El missatge és que, evidentment, no és suficient. És un primer pas, i el següent pas, amb el compromís del grup del partit d'avui, creiem que ho millorarem i que aconseguirem els resultats, que, com dic, és el que necessitem.
I aquesta matinada arrenca la NBA. Per primer cop a la història hi ha un entrenador català, el badaloní Jordi Fernández. L'escoltem abans del debut.
Un honor, perquè poder representar el bàsquet català significa molt per mi. És el bàsquet en el qual em vaig formar, primer com a jugador, després com a entrenador, i com dius tu, aprenent de grandíssims entrenadors, no? I jo crec que això m'enorgulleix inclús més.
Els Brooklyn Nets de Jordi Fernández, Lali, debuten aquesta matinada a la pista dels Atlanta Hawks a partir de 2:15.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura. Y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer pa' quitar mis penas. Que mi corazón no aguanta tanta presión. Paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti, y que entre tus brazos pierdo la cabeza. Ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis venas. Ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta.
Yo tengo un padecimiento en el corazón.
Tú eres mi receta.
¡Viste el doblete! Demasiado caliente.
¡Qué rica la cara! Nadie la para. Temperatura sube como desierto de Sahara. Ella escucha mi música y se encendió. Trago en mano, que el motor lo prendió. Dale, cúrame, desnúdate. Enfócate, baby, dame un chance, solo revélate. Tú y tus amigas están sudando. Yo te sigo mirando. Imaginando.
¿Por qué no te quedas conmigo? Baby, tú eres fuego que quema. Es que tu cuerpo es adictivo y eso a mí me causa problemas.
Yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día.
La receta.